Economia en valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a tothom els que escolteu Ràdio Estel. Comença avui l'últim programa de l'any d'Economia i Valors. Us parla Salvador Aragonès. Avui, com a últim programa de l'any, farem un balanç del que ha estat aquest any tan especial i tan dolorós, que ens ha canviat moltes coses en l'economia, en la manera de treballar, en la vida i en la mort. Vàrem dir dijous passat que els donaríem una petita sorpresa, i la donarem. Avui parlarem en primer lloc d'un tema de màxima actualitat. Parlarem de la mort, de l'eutanàsia. El govern de Madrid, amb la seva majoria parlamentària, ha volgut aprovar dues lleis que van contra els drets fonamentals de les persones. La llei CELAH, que va contra el dret de la llibertat d'ensenyament i la llibertat dels pares a escollir centre educatiu, conforme a les seves conviccions, i la llei de l'eutanàsia, que va en contra el primer dret fonamental, que és el dret a la vida. I ho farem amb el doctor Josep Maria Simón, doctor en Medicina, expresident de la Federació Internacional de Metges Cristians i membre de la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona i del Consell Pontifici de la Salut. I n'hem de parlar perquè aquest programa es diu Economia i Valors. Doncs aquí es tracta de parlar de valors. Per què la fauna de Catalunya disminueix un 25%? Què hi fa que Catalunya tingui el major nombre d'espais protegits d'Europa i, no obstant, els animals no hi tenen cabuda? I els productes agrícoles amb tractament fitosanitari augmenten o disminueixen? Ho parlarem amb el senyor Jordi Sala, economista i president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, ICEA, i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Finalment, farem un balanç econòmic de l'any 2020. Què és el que n'ha sortit d'aquest any? Amb algunes previsions de cara a l'any que ve, 2021. Parlarem de tot el panorama econòmic i ho farem amb l'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el senyor Joan Elias. I ara tenim la petita sorpresa. Carlos Arocha, al piano, interpreta la cançó Jo he vist plural a Déu. Per primera vegada la sentirem en català recitada per Salvador Aragonès. La música és d'Àngel Cabral. Per vostès, he vist plorar a Déu. La nit, tot somiant, he vist a Déu plorant, mai oblidaré. I ara que estic despert encara em sembla cert. Jo vull explicar-li al món el que vaig somiar. Vaig veure plorar Déu i al preguntar-li per què plorava em respongué el Senyor. Que per nosaltres s'apenava perquè ja no seguim els seus manaments. I els nostres pensaments s'allunyen del seu amor. Em parlà amb trista veu de tants nens abandonats, de la misèria atroç de tants pobles destrossats, perquè si el volem, si el necessitem, per què no aturem fer plorar Déu? A nit, tot somiant, he vist a Déu plorant. Mai oblidaré. I ara que estic despert, encara em sembla cert. Jo vull explicar-li al món el que vaig somiar. Vaig veure plorar Déu, i al preguntar-li per què plorava em respongué el Senyor. Que per nosaltres s'apenava, perquè ja no seguim els seus manaments, i els nostres pensaments s'allunyen del seu amor. Em parlà amb trista veu de tants nens abandonats, de la misèria atroç de tants pobles destrossats, perquè si el volem, si el necessitem, per què no aturem fer plorar Déu? He vist plorar Déu. I així acabem l'any. Cada un que pensi el que vulgui. És una gran interpretació de Carlos Arocha. I ara comencem la música de fons del programa. Música popular llatina. Comencem les entrevistes. El govern, o millor dit, els partits que donen suport al govern de Madrid, han anunciat que pel mes de febrer hi haurà a Espanya una llei sobre l'eutanàsia. Per què tanta pressa? Durant l'any 2020 han mort a Espanya més de 30.000 avis per la Covid-19. Per què ara aquesta llei? Sembla un sarcasme. Sempre es parla que les mesures sobre l'eutanàsia es faran molt delicadament i molt ajustada a la llei, que no hi hauran abusos, etc, etc. Això es diu sempre al principi. Ho vam veure en l'avortament, ho vam veure amb el divorci, ho vam veure, en fi, en tantes lleis permissives. Després, els països que tenen ja l'eutanàsia legalitzada fa un temps no pensen d'aquesta manera. No ho veuen tan fi, la cosa. Hi ha ciutadans d'aquests països que volen curar-se en salut i volen fer algunes intervencions mèdiques en un país on no tinguin l'eutanàsia. Tenen por. Estem parlant de persones. Hi ha moments en la vida que ens la passem malament, que sofrim. I n'hi ha que se li passa pel cap que es vol morir. En aquells moments, en aquells dies. I a lo millor ho diu el metge, la infermera, però després, una vegada millorada la seva salut, ha canviat de pensament. I viu una colla d'anys, o uns anys més, amb la seva família, viu i content. S'acosta Nadal, la festa més important per les famílies. La passarem amb una certa tristor perquè no ens podrem reunir tots al voltant de la mateixa taula. Hi haurà alegria, com no pot ser d'altra manera, però també una punxada dins el cor, perquè no hi serem tots. La Conferència Episcopal Espanyola, seguint la doctrina del Papa Francesc, que per cert avui compleix 84 anys, i hem de felicitar el Papa, ha aixecat la veu contra l'eutanàsia. Directa o la mort assistida. Va dir el Papa Francesc a la Federació Internacional de Metges Cristians que la vida cal defensar-la des del primer moment de la concepció fins al final natural de les persones. Repeteixo, fins al final natural de les persones. I ho va dir amb força, i ho ha dit moltes vegades, perquè una llei de l'eutanàsia va contra la dignitat de les persones. Hi ha qui diu que es tracta de morir dignament. I qui no vol morir dignament? La medicina avui, mitjançant les cures pal·liatives, que redueixen molt o fan desaparèixer el dolor, proporcionen una mort digna, digníssima, rodejada pels familiars, amb l'escalfor del carinyo i de l'estimació. Hem vist, amb el coronavirus, quantes persones han mort soles. Han mort soles sense que els acompanyessin els seus estimats. I els familiars que volien estar al costat seu, quin dolor i quin desconsol. Per parlar d'aquest tema hem convidat al nostre programa Economia i Valors el doctor Josep Maria Simón, doctor en Medicina i Cirurgia, expresident de la Fundació Internacional de Metges Cristians, amb bons contactes amb el Vaticà en temes de salut, és membre de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Bon vespre, doctor Simón.
Què tal? Bon vespre, Salvador.
No sé si estava vostè a aquella audiència del Papa Francesc que va defensar amb fermesa la vida des del primer moment de la concepció fins al final natural davant dels metges catòlics.
Sí, sí, he estat a totes les audiències del Papa Francesc, els metges, i ho ha dit moltíssimes vegades, no? I els papes anteriors, i la tradició de l'Església, i també les associacions diverses de metges, catòlics o no catòlics, no? Inclòs les d'Espanya. Ningú no està a favor de l'eutanàsia. Vull dir que és una cosa que es repugna a la professió mèdica.
Sí. Em pot resumir el document de la Conferència Episcopal Espanyola sobre la llei de l'eutanàsia?
Sí, la Conferència Episcopal Espanyola diu una cosa molt, molt bonica, que és que la vida és un do. La vida és un do i és així. El rebem, no fem res per aparèixer en aquesta vida, no? I és molt difícil fabricar un ser humà, no? Vull dir, els nostres pares han col·laborat, però no amb Déu, però no poden fer un ser humà des de zero. No, la vida és un do, diu la Conferència Episcopal, i per altra banda diu que l'eutanàsia és un fracàs, i és cert, és un fracàs de la societat, rotund, no? L'eutanàsia és l'antivida, és la cultura de la mort, és anar contra tots els principis de la professió mèdica. El primer principi, que és precristià, no? És el principi de, primer, el que ha de fer el metge és no fer mal. Si el metge el que fa és eliminar una persona, malament, no estem per això, no és feina nostra. No.
Sí, em va semblar molt forta la frase del famós periodista Toni Soler, que acaba d'escriure un llibre sobre els fets d'Olot, on un salador va enverinar, o sigui, matar a una dotzena d'avis. Diu el periodista, potser els avis volien morir, però no que els matessin, doctor Simón.
A veure, la diferència entre l'eutanàsia i altres coses és que es pot resumir amb una frase que diu que no és el mateix morir-se que et matin. Ens morim, perquè això és una evidència que tenim tots, no? Però no ens ha de matar ningú. Morim i hem de morir atesos des del punt de vista biològic, psicològic, familiar, espiritual, però no, ningú ens pot llevar la vida, això. Jo crec que és una cosa que molta gent al món veu, que la gent es mor però no t'han de matar, però hi ha altres que per algun motiu, i també per motius econòmics, com va dir el president de la subcomissió de vida de la Conferència Episcopal ahir, diu, a vegades per motius econòmics també s'aplica l'eutanàsia, no?
I tant.
I tinc la impressió que Espanya també per estalviar-se pensions, doncs mira, si alguns se'n van, doncs menys pensions.
Sí, sí.
Ja sé que això és molt rastrer de dir, però penso que els que manen estan pensant en això també.
A vegades penso que vivim una cultura de la mort, una cultura, com diu el Papa Francesc, del descart. El que no serveix, fora. El que no serveix per treballar, el que porta mal de caps a la família, el que no aporta diners sinó despeses, en definitiva, el que no és útil, fora, doctor Simón.
Sí, per desgràcia, i és molt encertada l'expressió que fa servir el Sant Pare, no? La cultura del descarte, de los carto, que inclou doncs, descartar embrions que no ens convenen, o immigrants, o persones que ja han passat l'etapa productiva de la vida, o malalts que estan molt greus. Jo crec que és precisament aquesta gent, aquestes persones, que són les preferides de Jesucrist i de Déu, les que hem de protegir més, no?
Sí. Quin és l'estat de les cures pal·liatives per evitar el dolor, doctor Simón?
A veure, en quant a evitar el dolor, les cures pal·liatives són eficaces, no? I fins i tot diré que avui en dia és molt difícil tenir un dolor persistent molt alt, perquè les cures pal·liatives, doncs, el tracten, no? I també l'ofec, o el singlot, o les... A vegades hi ha persones que tenen fred, o tenen calor, o estan molestes, vull dir, la cura pal·liativa atén a la persona amb totes les seves dimensions, no? Inclosa la dimensió espiritual o la dimensió familiar. Jo crec que estem avançats, i de fet, no conec cap metge que no estigui... que no hi pensi en això, no? Que no pensi com una persona que s'està morint pot estar millor. És la nostra professió, és que ajudar la gent, és curar, és alleujar si podem, és consolar sempre, no?
Sí, això és el que diu el seu llibre intitulat precisament... M'ho recorda, doctor Simón?
Sí.
Que ha fet 3 edicions ja.
Sí, la veritat és que va molt bé, no? És... La professió mèdica, que és curar, aliviar, consolar.
Curar, aliviar i consolar.
Això mateix. Sí. Bueno, són unes reflexions ètiques sobre el principi de la vida, sobre la transmissió de la vida i sobre el final de la vida.
Sí.
Que tot ha de ser natural. No? Un pot ajudar la naturalesa a la transmissió de la vida, però no la pot substituir. I al final de la vida, igual, tu pots ajudar que la persona estigui bé, però tu el que no pots fer és dir, mira... doncs li trauré la vida.
Sí.
La diferència aquesta entre morir-se i que et matin,
ui,
jo crec que és
brutal. És una diferència brutal, no?
Sí.
Tothom vol una mort tranquil·la, doctor Simón, sense dolor, una mort digna. Els que volen l'eutanàsia diuen tenir compassió per als vells que sofreixen. Com es mesura la dignitat de la mort, doctor Simón?
A veure, la pregunta és una pregunta filosòfica molt important.
Sí, no? és...
I respondré d'una manera filosòfica. No?
Ah, bueno.
Sí, l'eutanàsia mata la llibertat. Per què? És una suposada acció lliure, això posant que sigui lliure, perquè en alguns països ja és obligatòria, és una suposada acció lliure que farà que la persona mai més tingui decisions lliures. Per tant, està matant la llibertat i fins i tot està matant la possibilitat de penedir-te. Alguns suïcides, fins i tot quan s'estan tirant d'alta baix d'un pont, doncs es poden penedir pel mig, no?
Sí, al mig camí.
Figura.
Sí.
Cosa que amb l'eutanàsia no és. No? L'eutanàsia mata la llibertat. I és una cosa contrària al ser humà, és inhumana.
Sí. De totes maneres, els vells que sofreixen, tothom diu, home, per què cal sofrir tant? Per què tens una vida, doncs, pràcticament vegetal, no? Com se li dona una solució amb això?
A veure, tots hem d'ajudar més a les persones grans, no? Si ara no es poden visitar les residències, doncs els podem trucar o els podem enviar una postal de Nadal. Hem d'estar tots més amatents, no? Evidentment, el sofriment té un valor de cara a Déu, i Joan Pau II ho va dir moltes vegades, no? El valor del sofriment que ens assimila a Jesucrist. Però la funció mèdica és precisament d'alleujar-lo, per tant, la meva professió és d'alleujar el sofriment i d'intentar estar amb els malalts. Encara que no puguis curar-los, perquè no som déus, però pots estar amb ells i pots ajudar a altres que estiguin amb ells. I en aquest sentit, el voluntariat de visitar malalts, en quan es pugui o en la manera en què es pugui fer, és molt important i molt valuosa per tota la societat. No?
Sí, són les obres de misericòrdia, una d'elles diu visitar els malalts.
Sí. Cert.
Sí, sí. En aquests 2 pròxims mesos sortiran, com és natural, molts eslògans, moltes declaracions de gent a favor de l'eutanàsia, i els mitjans, com que estan pràcticament tots, menys Ràdio Estel, a favor de l'eutanàsia, semblarà que aquesta és molt necessària per a la societat. Però ja hem vist que aquest any han mort molts i molts avis, molts ancians, en la soledat, encongits en la tristor del seu plor, sense cap familiar al costat, ha estat un gran patiment. És possible que la gent s'oblidi del dolor patit per desenes de milers de famílies víctimes de la Covid-19? O és que en el cas de l'eutanàsia són familiars els que no volen continuar mantenint el seu avi?
No, jo crec que la gent, tot i que tots els seres humans podem ser manipulables, no? Però la gent ja veu que un avi doncs, s'ha de cuidar, s'ha d'estar amb ell, no pots desfer-te'n. Vull dir, és tirar-te pedres contra la teva pròpia dignitat i contra la d'ell, no? Els avis, en altres cultures, en cultures africanes, els ancians són sempre el millor i reben sempre el millor, no? Jo penso que la dignitat d'una societat doncs es mesura també amb com tracta la gent gran.
Sí, cada vegada més hi haurà més gent gran, tal com van les xifres de natalitat, no? Doncs molt agraït per la seva intervenció, doctor Josep Maria Simón, dirigent de Metges Cristians i expresident de la Federació Internacional de Metges Cristians. Que tingui una bona nit i molt, molt, molt feliç Nadal, acompanyat també de tots els familiars que hi puguin anar amb vostè. Passi-ho bé.
Moltes gràcies i bon Nadal.
Bon Nadal.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Pujarà aquest any el preu de l'oli, no perquè han canviat els mercats mundials, sinó perquè els principals productors d'oli, Itàlia, Grècia, Portugal, Marroc, Tunísia, han tingut males collites, reduint la seva producció entre un 20 i un 30%. Ja era hora que pugés una mica l'oli després de 2 anys venent oli a preus rebentats. Sota preu, diríem. Cal esperar que la nova administració dels Estats Units elimini l'arancel del 25% per l'oli espanyol. Són bones notícies. També són millors notícies que el futur president dels Estats Units, Joe Biden, tornarà als acords de París sobre el clima. Europa fa una aposta molt forta per preservar l'atmosfera dels elements nocius, especialment dels gasos d'efecte hivernacle. Però hi ha també una notícia dolenta. A Catalunya hi ha una reducció del 25% de la fauna a causa de l'increment de l'agricultura i la contaminació de les aigües que fa que, per exemple, les aus no puguin passar per Catalunya. Però és que ni tan sols es poden mantenir les aus pròpies del país en les zones estepàries, especialment a Lleida. Ho diu l'informe Estat de la Natura Catalunya promocionat per la Generalitat. Tenim entre nosaltres el president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, ISEA, i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, senyor Jordi Sala. Bon vespre, senyor Sala.
Bon vespre.
I gràcies per estar al programa Economia i Valors, de nou.
A vosaltres per l'invitació.
Gràcies. Sembla que el tema ecològic va millorant, tot i que lentament. La situació, però, no és gens bona, encara. El consum de carbó, el principal generador de gasos d'efecte hivernacle, el CO2, s'ha incrementat un 60% en els últims 20 anys. Els principals productors són la Xina, la Índia, Austràlia, Indonèsia, Rússia i els Estats Units, que són grans potències. Com ho veu, senyor Sala?
Bueno, això està canviant sobretot els últims anys, els últims mesos. Sembla ser que ens hem trobat amb una gran sorpresa, que ha sigut la declaració de Xina, que realment és un gran consumidor de carbó i un dels grans emissors de CO2 a l'atmosfera, que precisament l'últim comitè central ha posat èmfasis de que ells s'adhereixen plenament als acords de París i que posaran totes les eines que faci falta per també reduir al màxim les seves emissions de CO2. L'objectiu que tothom marca és el 2050, és l'únic que diuen que no ho aconseguiran fins al 2060, però que s'hi posen, i realment quan s'hi posen, s'hi posen. Per tant, també hi ha grans notícies, no? D'altres països van més endarrerits, per exemple Rússia, però Rússia és normal perquè ells són uns grans productors de petroli, un dels principals proveïdors de gas. I per tant, encara que a nivell intern potser s'hi vagin fent les coses, continuen depenent molt de les exportacions d'aquests dos elements que, com vostè sap, són energies fòssils i energies, diguem...
O sigui, contaminants, vaja.
Sí, sí.
Ens hem de felicitar perquè els Estats Units es reincorpori a l'acord de París sobre el clima que es va firmar el 2015, del que Donald Trump se'n va anar. Bueno, ara se n'anirà també, m'imagino, del seu despatx com a president dels Estats Units. Com veu la marxa de l'acord de París amb el reingrés dels Estats Units? Perquè els Estats Units normalment no va sol, sinó que porta un reguitzell de països al darrere, senyor Sala.
Miri, els Estats Units és un país federal i això a vegades nosaltres ho tenim present. Jo vaig tindre l'ocasió d'estar a la cimera de la Terra de Johannesburg el 2002 i allà hi havia una sèrie d'entitats no governamentals, per exemple, hi estava Catalunya, i hi havia estats americans com Michigan i com algun més que deien, escolta, encara que el president que tenien en aquells moments era George Bush fill, tampoc era massa a partir del canvi climàtic, deien, nosaltres a nivell dels estats estem tirant endavant. Als Estats Units hi ha diversos estats que realment a nivell climàtic estan fent propostes molt interessants i molt avançades, i alguns fins i tot més avançades que Europa. És cert que el govern central, el govern americà, amb el George Bush, en aquest aspecte era un desastre, no? Afavorint el fracking, afavorint les intervencions a territoris gairebé verges per fer més...
Sembla que el fracking va de cara avall, per això una mica, no?
Sí, sí, va de cara avall perquè al veure-se reduir la demanda de petroli ha baixat el preu i llavors el fracking ja no és rendible com era abans, a més de ser contaminant, ara no és rendible. Joe Biden en aquest aspecte s'ha compromès fermament a tornar als acords de París, s'ha nombrat ja un delegat especial per reincorporar-se, per tant és una gran notícia perquè, com vostè diu, abans dèiem que Xina havia fet l'esforç, ara Estats Units també, que són els dos grans principals, i com vostè deia, Estats Units té un poder de rastre, un poder encara davant de les grans nacions que pot fer que això realment al final veiem que tiri endavant els acords de París d'una manera que es trobeixin resultats bons, positius per al que és el medi ambient a nivell planetari.
Sí, Europa, la Unió Europea és potser la primera institució del món en lluitar contra el canvi climàtic i vol reduir un 40% de les emissions de gasos contaminants per al 2030 i arribar al 2050, amb una Europa climàticament neutra. Però, i els altres? Perquè Europa per ella mateixa no pot contribuir del tot a la reducció de gasos d'efecte hivernacle en el món.
Miri, jo ahir a la nit casualment vaig veure per TV2, no sé si vostè va veure, un reportatge que van fer molt llarg sobre el Papa Francesc i també Sant Joan de Sís, i ell exposava d'una manera molt clara, no tan sols el poema de Sant Francesc sobre germà sol, germà lluna, germà de terra, sinó també que deia l'economia del ben comú, no? Hi ha coses que traspassen, que ens afecten a tots els humans, i un d'aquests és el canvi climàtic, no? És cuidar la terra que ens acull a tots. Europa ho ha posat com a prioritari. Europa potser és petita, però Europa té un poder comercial important. I no és tan sols el que faci ella, sinó el que també posa com a regles de comportament en els seus socis comercials. I a partir d'aquí pot tindre un efecte dòmino molt important de cara a tercers països, que són una mica reacis, però que si volen tindre relacions amb Europa hauran de complir uns estàndards també, no tan sols de canvi climàtic, sinó també pues, de treball infantil, de pràctiques mediambientals, etc.
Sí. Canviant de tema, senyor Sala, què fa que s'hagi detectat una reducció en un 25% de la fauna a Catalunya? I precisament de la fauna autòctona. Vostè és president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris.
Sí, aviam, aquí hi ha dos aspectes. Uns, que és a nivell mundial, s'està parlant fins i tot a nivell mundial del que podria ser la sisena gran extinció d'espècies. Per tant, hi ha un problema global important, però haurem de defugir que hi ha un problema real a casa nostra. Nosaltres, des de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, estem dient des de fa molt temps que Catalunya, des de fa 30 anys, està fent unes polítiques ambientals basades sobretot en la protecció de grans espais. Tenim, és de les regions que té a nivell europeu més espais protegits.
Sí, però no sé si serveix per alguna cosa.
Ambientals i també les lleis ambientals, però s'està fent, a nostre parer, una gestió bastant deficient i el que convé és fer, i ho estem reclamant i ho hem tornat a demanar a tots els partits polítics, que es faci una reflexió sobre quines polítiques ambientals s'estan portant a terme. Hi ha aspectes molt positius que s'han de potenciar, però també hi ha aspectes que no són prou eficients i que s'haurien de replantejar. Això faria, doncs, possiblement, que no s'haguessin perdut tantes espècies, tant animals com vegetals, que també s'han perdut moltes.
Sí, quins aspectes s'haurien de...
En aquests moments, en general, s'ha apostat més per la protecció de grans territoris sense després fer una gestió ni dedicar recursos eficients en aquests territoris, i amb això es queixen totes les organitzacions ambientals, jo crec que amb raó. I en segon terme, amb la creació de molts organismes. Abans de l'estiu es va crear l'Agència de Protecció de la Natura amb un gran enrenou, ara es vol crear un observatori, es van crear una sèrie d'organismes que es van solapant, i això l'únic que fa és crear una xarxa, una talarinya burocràtica, que després la gent que està en el territori, la gent que realment gestiona, cada vegada es troba més distant d'aquests organismes molt burocratitzats i en poder de funcionaris que estan pensant les coses només des del seu despatx.
Sí, passa massa sovint això que els de Barcelona diuen una cosa, però després el que viu allà sobre la terra té un altre criteri absolutament diferent a vegades.
Aquest
no?
distanciament és greu i aquest gap s'hauria de tancar, que hi hagués més participació com fan en d'altres països, que es creen organismes on tenen una veu important la gent que viu i gestiona el territori de veritat.
Clar. I l'ús dels fertilitzants? Cada vegada més es compren aliments ecològics? Vol dir que no han estat tractats amb productes fitosanitaris? Com poden sobreviure a les plagues que cada vegada n'hi ha més per efecte del canvi climàtic els que volen fer una agricultura ecològica?
Miri, vostè abans deia que Europa feia una gran aposta pel canvi climàtic. És cert, ho està fent en tots els aspectes, també en l'agricultura. L'agricultura a Europa ha tret un nou programa, que és el de la taula del camp, que aprofundeix molt més amb la prohibició de l'aplicació de molts productes i amb una utilització molt més eficient dels productes fitosanitaris. Per tant, aquesta agricultura cada vegada, diguem, és més sana. Ja ho era més, però és més sana també amb les persones, ho surt sempre, però ho és amb el terreny, amb la natura. Per l'altre cantó tenim l'agricultura ecològica, que, diguem, és més sana amb la natura, però té menys rendiments econòmics. I en un planeta on cada vegada hi ha més gent, es necessitaran més gas. Jo crec que a la llarga anirem a una agricultura que anirà convergint. L'agricultura que ara diem com convencional ecològica anirà convergint cap a una sola agricultura on realment s'incrementarà a la tècnica, i aquí serà molt, molt important el coneixement i la investigació. En aquests moments, com vostè deia, ho hem vist, per exemple, en el cas claríssim de l'afecció que hi ha hagut a la vinya, que hi ha hagut pèrdues molt importants, tant en una agricultura com en una altra, però per la manca de productes que puguin fer front a malures que pot comportar la pròpia naturalesa.
Sí, sí, però per la pròpia naturalesa un agafa el mildef, l'altre agafa la mosca, l'altre agafa el cuc de no sé què, l'altre agafa la... sempre hi ha plagues que a vegades et deixen sense collita, o sigui que per tant...
Sí, sí, que no... a vegades va a solucions, diguem, més toves, que si pot ser lluita biològica, que si pot ser lluita... El que falta és incrementar molt més el coneixement de poder tenir les produccions que aconsegueixin. ha vestit tots els mercats. Hem vist amb el Covid que no, això no ha fallat, els mercats han estat aprovisionats, però a la vegada que siguin el més respectuoses amb el medi ambient i que afavoreixin que el pagès o la persona que treballi s'hi guanyi la vida.
Sí, sí, doncs moltes gràcies, senyor Sala, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Que tingui una bona nit, un bon cap de setmana i, sobretot, un feliç Nadal i un cap d'any bo, però sobretot l'any que ve molt, molt, molt millor. Passi bé.
Moltes gràcies i a portar-se bé aquests dies.
Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
La revista Time va fer una portada fa un parell de setmanes que diu que el 2020 és el pitjor any de la història. Va dir, el pitjor any de tots els temps, entre cometes, i afegir cometes, 2020 ens ha posat a prova més enllà de qualsevol altre. On anirem a parar després de tot això, tancant cometes? Em sembla una mica exagerat. Hi ha hagut anys... tempestes, guerres civils, guerres mundials, guerres entre països, dictadures exterminadores, especialment a Europa i Àsia. Potser que des d'una visió dels Estats Units el 2020 ha estat el pitjor any de la història, pitjor encara que la guerra civil entre el nord i el sud a la segona meitat del segle XIX. Sens dubte, les dues notícies de l'any que s'acaba han sigut l'extensió a nivell mundial del coronavirus que ha afectat a tots els països del món i que requerirà un gran esforç mundial de solidaritat per a fer front a la pandèmia i les seves conseqüències. I una segona notícia ha estat la derrota de Donald Trump com a president dels Estats Units i l'elecció de Joe Biden. Ho hem dit així perquè és més notícia la derrota de Trump que l'elecció del nou president, que em perdoni Joe Biden. Podem afegir-hi una tercera. L'interminable Brexit dels anglesos amb Europa està al final. Portem 4 anys parlant del tema i queden menys de 2 setmanes per una resolució definitiva. El resultat, el balanç de l'any 2020, és que el món s'ha empobrit. De fet, tots els índexs de producció, el comerç, la borsa, l'inversió, el treball, el turisme, han baixat. Tots els PIBs dels diferents països han baixat. Tot ha anat a la baixa. D'altra banda, hem vist la fragilitat de les infraestructures de la salut i la impotència de l'home davant d'un virus tan devastador. I aquesta no serà l'última pandèmia. Esperem que la propera sigui més benigna. Déu ho faci. En acabar l'any, i ser aquest l'últim programa d'Economia i Valors de Ràdio Estel del 2020, doncs els propers dijous, dia 24 i 31 de desembre, no són de programació ordinària. Avui farem un balanç de l'any amb l'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, senyor Joan Elias. Bon vespre, senyor Elias.
Bon vespre, senyor Aragonès.
Hi ha qui diu que després de festes, després de Reis, viurem una tercera onada d'infeccions del coronavirus. I el risc continuarà fins a l'estiu, quan ja estarà vacunat tothom. Per això, ningú s'atreveix a fer pronòstics clars, perquè la Covid-19 ens ha marcat l'agenda i ens l'està marcant encara en tot, senyor Elias.
Bé, sembla que la tercera onada ja la tenim a sobre, malauradament. Per tant, tots els pronòstics una mica que s'havien fet quan estàvem sortint de la segona onada, doncs els hem de tornar a posar una mica en qüestió, El cert és que la pandèmia trenca els models i les inèrcies sobre les que ens movem i fem previsions. La idea, en principi, és que la vacunació permetrà anar tornant a la normalitat, i això és amb el que es fonamenten els pronòstics del Banc d'Espanya, de l'FMI, etc. I bé, ja veurem. El que ens cal és un període ben llarg de normalitat, de no crisi. Mirant de tancar aquest daltabaix que ja arrossegava amb la crisi del 2008 i ara aquesta crisi del 2000. Tant de bo no hi hagi una tercera crisi, no? Un altre virus o vagi a saber què.
Tornant a l'any 2020, què ha vist, senyor Elias, de positiu i de negatiu en aquest any?
Caram, negatives, podríem dir moltes. Jo, per no allargar-me, miri, en citaré tres.
No es pot allargar, vull dir, no... Ens queden encara alguns minuts, sí.
Breument. La primera cosa negativa està clar que és la caiguda del nivell de vida. Aquí a Espanya, estadísticament, patirem, o estem patint, el retrocés més gran des de la Guerra Civil. Per tant, és un daltabaix molt important, però sobretot el problema és l'increment de la pobresa, de la marginalitat, el patiment de tantes famílies. Certament, aquí, això és de les coses més negatives. Hi ha una segona cosa negativa que voldria destacar, perquè ara potser no la veiem tant, però està aquí, que és aquesta acumulació, aquesta muntanya de deute que ens quedarà després de la crisi. Deute del sector públic, però també del sector privat, d'empreses, de particulars, que això condicionarà totalment la despesa futura, la despesa del sector públic, la despesa privada, i tot això...
Les inversions, etcètera.
Les inversions, esclar, tot això és el que ens haurem d'empassar.
Sí, però no m'ha dit res de positiu, senyor Elias.
Bueno, no, li he dit que... tres coses negatives.
Exacte. Si n'hi ha alguna positiva, no ho sé.
No, jo només volia destacar, com que és un programa que en diem d'economia i valors, una cosa negativa que jo voldria també remarcar és que, esclar, les crisis, com generalment és, es reparteixen de manera desigual, afectant de manera desigual a segons quins empleats, a segons quines empreses, els autònoms, etc. I jo el que veig, volia destacar de negatiu, és que hi ha una gran resistència a la solidaritat, al repartiment de costos de la crisi. Sempre estem, ara això, si tanquem tal cosa, perjudicarà aquest col·lectiu. Ja s'ho faran. Tinc la impressió de que la crisi no ha augmentat els nivells de solidaritat entre les persones, i això penso que s'hauria de plantejar i és un tema de reflexió important. I paro amb les coses negatives i li diré coses positives.
A veure.
Miri, una, va sortir fa poc la notícia que la capitalització de les borses mundials, és a dir, si sumem el valor de totes les accions de tot el món, estem en màxims històrics.
Carai.
La borsa ha pujat, la borsa americana, és així. Les borses estan apuntant a una sortida i com que ja estàvem alts, doncs estem a uns valors molt alts.
Sí, però bueno,
fa molt feliç.
Han baixat, no?
No.
Durant el coronavirus, almenys.
En les últimes setmanes hi ha hagut una recuperació molt important.
No, això sí, perquè quan han sortit les vacunes, la gent s'ha animat.
Estic parlant, del conjunt de les borses mundials.
Sí.
Hi ha una segona cosa a destacar, i és l'acció i la reacció de la Unió Europea i de les seves institucions, per exemple, el Banc Central Europeu. Recordi que fa uns mesos es criticava molt a la Unió Europea que no feia res, que no es decidien. Certament, les decisions són lentes, són molt complicades, són llargues, però...
Al final tiren endavant.
Tiren endavant. Això ha sortit. És a dir, el programa de suport als països és, diguéssim, històric, perquè un programa d'aquestes dimensions i implicant doncs, fins i tot deute comunitària, això no s'havia fet mai. Per tant, és un pas, jo crec, endavant amb la unió, amb la unificació, amb la integració europea. Bueno, i el tercer punt, ja ho sabem quin és, el sistema sanitari, tots els, els treballadors, com s'han bolcat, com han demostrat una professionalitat extraordinària, tots els treballadors del sistema sanitari, i deixi'm afegir també, amb un altre nivell, la tecnologia del sector farmacèutic, que està traient moltes vacunes en un temps rècord, que és una mostra de la potència del sector, que de vegades el critiquem, però que és extraordinari el moviment i l'esforç que s'ha fet per endavant les vacunes.
I també la logística, que ha treballat molt positivament.
Efectivament, clar.
Sí. Partint del que ha dit vostè, quines previsions veu en el post-coronavirus en general? Ens ha canviat la vida? Ens ha canviat el sistema de funcionament de les empreses?
Bueno, tant com canviar la vida, certament sí que ens fa canviar
una certa part de la vida, com a mínim. No?
Sí, a veure, les empreses, l'impuls a la transformació digital és evident. Les empreses, ara sí que les que teníem dubtes, està clar que s'ha d'estar a internet i que s'han de tenir sistemes de venda per internet, etc. També hi ha temes com, per exemple, doncs els viatges de negocis, les convencions internacionals que feien les empreses, tot el que són fires, tot això, segurament es reduirà.
Segur.
Si podem teletreballar i podem fer reunions a distància, les empreses pensaran que no cal gastar tant en hotels i avions i tot això, no?
Sí.
El teletreball també canvia moltes coses. Pels propis teletreballadors ja no cal viure al centre de la ciutat, podem viure a distància, en fi.
Una de les preguntes més preocupants del nostre país és com canviaran els bars, els restaurants, la vida social, el turisme, el lleure, els espectacles, la vida social en definitiva. Com canviarà? De fet, sembla que el sector del transport internacional s'encarirà, com deia abans vostè, amb tants avions, trens i trens parats per força, per la força del coronavirus, senyor Elias.
A veure, pel que fa a la vida social, jo penso que a mesura que la crisi se superi, tornarem als vells hàbits. Tornarem a sortir, a fer vida social. Jo no crec que això hagi canviat una mica l'ànsia que tenim de relacionar-nos, de divertir-nos, de viatjar, de manera que, i és bo que sigui així, jo no penso que hi hagin grans canvis en aquest aspecte. Certament les companyies de transport, el que deia vostè de transport aeri, el tren, patiran, però sobretot més per l'àrea de negocis, pels efectes, el que dèiem, no?, que un cop superada la crisi, doncs s'aniran recuperant els nivells anteriors perquè fa el turisme, etc. Però pel turisme, pels moviments relacionats...
Però no així el turisme negocis, deia vostè.
Jo penso que no. El turisme negocis costarà molt tornar als nivells, si és que s'hi torna.
Sí. Tenim, no obstant, com a positiu que la nova administració nord-americana no serà tan proteccionista com la de Trump, i això anirà bé per Europa i, en conseqüència, pel nostre país, senyor Elias.
Doncs miri, aquí jo discreparia una mica. Penso que és un error pensar que el Trump és un parèntesi en la vida política i econòmica dels Estats Units o del món. O certament el senyor Biden retornarà al multilateralisme en les organitzacions mundials, el canvi climàtic, tot això. Però jo crec que l'onada de globalització que hem viscut les darreres dècades, si no s'ha acabat, s'ha posat o es posarà en el congelador. Vull dir, és una globalització que ha estat molt bona per treure de la pobresa milions de persones del tercer món, però a la vegada ha empobrit a les classes mitjanes dels països desenvolupats. Ha fet malbé una bona part de la indústria que teníem, desplaçant-la cap a altres països. En definitiva, ha alimentat en bona mesura tots aquests grups populistes que estan posant en qüestió la democràcia nostra. Per tant, penso que hem arribat a un moment de fer balanç de la globalització i veure fins a quin punt el rumb ha de ser rectificat. I això no és un invent del Trump, això penso que és algo que potser no es dirà tan clarament com ho deia el Trump, però està aquí
sí.
I canviarà la cosa.
Bueno, i per últim, i no tenim més temps, augmentarà molt la digitalització, el teletreball, la robotització, la intel·ligència artificial. I això fa per veure que hi haurà molta gent que no podrà seguir el canvi tecnològic. No serà la culpa de les persones, sinó dels nous sistemes de producció. Per això penso que tindrà que haver-hi, en el futur, uns bons sistemes de protecció de les persones que es veuran excloses dels treballs cada vegada més robotitzats, senyor Elias. I estem acabant l'entrevista, sí.
Bueno, no, miri, a veure, sí que hi ha una corrent de pensament que diu que la digitalització, la robotització canviarà i no hi haurà feina per tothom i hi haurà gent que no podrà treballar ja més. Francament, penso que això són tonteries. L'economia de mercat no funciona així. Els canvis tecnològics sí que generen daltabaixos, recordem el segle XIX.
Sí, sí, i tant.
Els anglesos artesans que cremaven els telers. Però les economies s'adapten, pot costar més o menys, però s'adapten. I el que és important no és tant donar un subsidi a qui ha perdut la feina, que s'ha de fer, sinó desenvolupar polítiques actives, és a dir,
sí,
ajudar a millorar l'empleabilitat, la capacitat de trobar feina, adaptar els treballadors o la gent, els empleats, a donar-los formació, orientar-los laboralment d'una manera efectiva, que això és el que fan els països on funciona millor el mercat de treball i que no és el que fem aquí. Aquí donem el subsidi d'atur i després queden 4 duros per les polítiques actives.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, per la seva participació en el programa Economia i Valors. Que tingui una bona nit i, sobretot, molt, molt, molt bon Nadal i un millor, esclar, any 2021. Moltes gràcies.
Gràcies, bones festes.
Bones festes.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I fins aquí el programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Han participat el doctor Josep Maria Simón, expresident de la Federació Internacional de Metges Cristians, Jordi Sala, economista i president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, i Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El control tècnic ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agonès. Ens acomiadem de vosaltres, de valtros. Fins l'any que ve, fins al 7 de gener. Que passin un Nadal molt feliç, el més feliç possible malgrat les circumstàncies. I sobretot, un any 2021 ple de salut i de força. Que acabi la pandèmia. Això ho desitgem no només als nostres oients, sinó a tot el món. Perquè, com sempre s'ha dit, el món és un mocador. Felicitats, adeu-siau i bones festes.